Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Benvingudes, benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'un tema clau per al futur de la tecnologia i la societat, la regulació de la intel·ligència artificial. Europa ha fet un pas endavant amb la nova legislació sobre intel·ligència artificial, però aquesta regulació genera debat. Protegeix o frena la innovació? És una barrera per a les petites empreses? Ens dona seguretat com a usuaris? Per abordar aquestes qüestions, avui ens acompanyen en Jordi Marín, en Ramon Palacio i l'Héctor Sankowski, experts en transformació digital i polítiques tecnològiques. Amb ells analitzarem com es classifiquen els sistemes d'intel·ligència artificial segons el seu risc, quines implicacions té per a les empreses i si Europa es pot mantenir competitiva davant de països com els Estats Units i la Xina. També parlarem sobre les oportunitats que pot generar una intel·ligència artificial regulada i més ètica, la necessitat d'una sobirania tecnològica europea i els desafiaments que afrontem per equilibrar innovació i control. Comencem?
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Bé, doncs, benvinguts. Avui els convidats, com he dit, són en Ramon Palacio, el Jordi Marín i el Héctor Sankowski. El tema és la regulació, la IA, com sempre, però avui intentarem centrar-nos en si és bo o dolent regular i concretament crec que estem parlant d'Europa. Però vaja, comencem. Els ponents sou vosaltres. Jo potser avui li dono la paraula en primer lloc al Jordi, Jordi Marín. Endavant, Jordi.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Tomàs. Bueno, jo no, suposo que per situar una miqueta a tothom, els principals efectes de la regulació, sobretot de la IA a Europa, no?, és que bàsicament el que fa és classificar els sistemes de riscos dels sistemes d'IA en diversos nivells, inacceptables, prohibits, el risc, risc limitat, risc mínim, etc. Que depèn, per exemple, la IA del risc és en sectors especialment com el sector sanitari, les finances o infraestructures crítiques. Aquí el que obliga és, en general, a documentar com es creen i a tenir traçabilitat aquests sistemes d'IA i una sèrie d'elements que no fa falta potser entrar en detall, no? I les conseqüències d'això és que poden haver-hi sancions importants en alguns casos, no? Clar, això si ho veiem des del punt de vista de riscos, amenaces per a les empreses, doncs, per un cantó pot proporcionar o pot implicar costos elevats de compliment d'aquestes regulacions, no? Perquè al final has de tindre una sèrie de controls, etc, per complir el que dèiem abans, i això doncs, pot suposar una barrera, millor per les grans empreses no tant, encara que també, però sobretot per les pimes i les petites mitjanes empreses, per les startups, etc, doncs, pot suposar uns costos elevats i front a Estats Units i Xina, que la regulació és més laxa o no n'hi ha de regulació, doncs, pot suposar que la innovació, els desenvolupaments d'IA en aquests països vagin molt més ràpids i, per tant, una pèrdua de competitivitat en aquest sentit. I això pot ser un dels elements. Jo crec, per no posar tots els elements en negatiu, per l'altre, hi ha oportunitats en el sentit de que, al final aquest sistema regulatori dona més confiança o més seguretat en l'ús de la IA i això pot ser un avantatge, no? Una IA més ètica, més fiable, més segura, més confiable, etc. que això pot obrir a millor a determinats consumidors o determinats clients que pensen que això és important, bueno, pot ser una oportunitat. I per l'altra, bueno, aquesta IA més compliance, per dir-ho així, no sé si es pot dir així, i més segura, doncs també pot potenciar alguns sectors determinats, no? Crec jo. Bueno, i després situa Europa com un referent en aquesta regulació, perquè és possible que en el futur, encara que en aquests països que dèiem abans no s'ha regulat, es reguli efectivament, finalment, no? Perquè bueno, jo crec que en alguna regulació hi haurà d'haver-hi, no? I potser Europa s'ha avançat en aquest sentit. Bueno, això en general, i tampoc vull enrotllar-me massa, eh?
Jordi, quan dius que potser la regulació farà una IA més segura, això seria suposant que tenim alguna IA, perquè aquí no tenim. O sigui, el que fem és regular les de fora. Bueno, hosti, aquí tenim alguna cosa, però vaja. Bé, bueno, és igual, un apunt. Vinga, no vull tallar a vosaltres que sou els convidats.
Bueno, jo per mi aquest és el panorama global, no? Per un cantó, doncs, què diu la IA, que en general, però sense entrar en detall, i pel cantó de riscos, amenaces i oportunitats. Crec jo que aquesta és una mica la situació. No sé què en pensen l'Héctor, el Ramon, al voltant d'això.
Vinga.
Héctor, o jo mateix.
Bueno, tu mateix, sí, comença tu.
Bueno, jo penso que que es vol regular-la, la intel·ligència artificial, com es vol regular pràcticament tot, la conducció, el que tu vulguis, es vol regular-ho. Però, per altra banda, tinc la sensació que la Unió Europea es regula a la contra. Regula quan les coses arriben, regula una mica tard i regula de forma ex ante, regula exhaustivament tota la casuística que imagina que es pot donar o que s'imagina que es pot donar, i això és una regulació perecedera. Això és una regulació que a la que hi hagi una cosa nova, doncs, canviarà. Per exemple, aquesta acta, aquesta llei de la Unió Europea que aplica a tots els països, va ser proposada el 21 i aprovada el 24. El 21 no hi havia intel·ligència artificial generativa, el 24 sí. Això què vol dir? Que van haver d'afegir la regulació de la intel·ligència artificial generativa amb una draft, amb una proposta d'esborrador, d'esborrany, que estava fet abans sense. Exemple, sortiran més de coses d'aquestes. Per exemple, també, dintre de la intel·ligència artificial generativa que li posa, que és la de general purpose, de propòsit general, diu que només, bàsicament, i té lògica, que l'únic que cal és transparència. El que cal és que es digui que un escrit o una imatge o una veu o un vídeo s'ha fet amb intel·ligència artificial generativa. Sí, transparent, correcte. Però llavors, per altra banda, diu, bueno, però si els ordinadors tenen més de 10 a la 25 flops, vol dir que llavors ja són de risc sistèmic. Bueno, ara és 10 a la 25 o 10 a la 28 o 10 a la 22. És a dir, és una regulació que intenta ser tan exhaustiva i tan detallada que al final els detalls, els árboles no dejan ver el bosque. Al final, jo crec que les regulacions que s'haurien de fer, i que torno a dir que sóc favorable a les regulacions, haurien de ser més model britànic, no model alemany i francès, que crec, sembla que és el que ha passat aquí.
Exacte.
Sí, a veure, aquí hi ha poca cosa que afegir, diguem-ne. Potser jo voldria destacar dues coses i després parlar d'una cosa que acaba de dir molt correctament Ramon, però que hauríem de matitzar, que quan es va començar a plantejar la llei a l'any 21, el grup d'experts que s'hi va continuar va dictaminar a l'any 23, recordes, Ramon, diguem-ne, no? I aquest grup d'experts, el dictaminar, va ser les bases de la llei. Primer repassem què deia el grup d'experts. El grup d'experts deia 7 coses molt ràpides, no? Deia el tema de la supervisió respecte a l'humà, el tema de la robustesa tècnica, que és a lo que s'estava referint ara tot just, diguem-ne, no? La privacitat de les dades, la transparència i sobretot la traçabilitat, que ja s'ha mencionat diverses vegades. Va introduir el tema de la diversitat, diguem-ne, no? Ja sabeu que és un tema molt important, el tema del gènere i tot això, i la discriminació de tota mena. El benestar, diguem-ne, dels col·lectius, diguem-ne, no? Que al final era el que se perseguia, i la rendició de comptes, l'accountability. Cosa que ni en la regulació xina que existeix des de l'any 23 ni el pacte que van fer Biden amb les grans tecnològiques, amb Meta, em sembla, no? Si no mal no recordo, i amb els altres respecte a quals eren els límits, no estava prou ben recollida, diguem-ne, no? Perquè jo crec que aquí l'element clau pot ser també el tema de l'accountability, vol dir el tema d'una rendició de comptes permanent. Ara, Ramon senyala, i també ho senyalava abans Jordi, que hi ha un problema en el fons, de fons, que jo ja ho he plantejat la setmana passada en una altra tertúlia que teníem amb el Tomàs, que era el tema de que el problema està de que la realitat de l'avanç científic i tecnològic va molt per davant de la capacitat que tenen els tècnics de seguir-la. Aquest és un dels problemes. Aleshores, normalment, com això jo l'he comprovat en el tema de l'hidrogen, crec que ho vaig explicar en alguna reunió, l'hidrogen verd, però us podia posar 50 exemples, diguem-ne, no? L'arco, diguem-ne, de calor, l'arc de calor, diguem-ne, pel tema de les transformacions en el camp de les energies, o sigui, en el camp de la informàtica, el camp de la tecnologia aplicada a la informàtica o a les grans dades, ho tenim en el camp sanitari permanentment. Per mi és molt important això perquè, diguem-ne, això és cert el que diu Ramon, diguem-ne, no? A veure, Ramon, no canviarem la tradició napoleònica espanyola, no sé si m'entens, vull dir, això no la canviaràs, diguem-ne, no? Perquè el model de l'Estat està muntat per tot un sistema de regulació, diguem-ne, és el model napoleònico de principis del segle XIX i aquí no s'ha canviat ni una coma, diguem-ne, no? O sigui, continuem, diguem-ne, tota la parafernàlia de l'Estat, diguem-ne, qualsevol cosa que passi s'ha de regular. El problema està que en aquesta disfunció apareix un tema molt important. És també interessant d'analitzar que la majoria, i amb això acabo, de totes les... Perquè estic d'acord amb el que s'ha dit fins ara, diguem-ne, no? Cal regular-lo, cal ser molt més laxo, com diu Ramon, però jo també crec que seria interessant, com a mínim és el que jo he intentat aportar, és una reflexió també de caràcter ètica sobre aquest problema, diguem-ne, no? I és curiós que tots els que estan pensant en ètica del problema estan en Europa també, m'entens? O sigui, en Espanya tenim excel·lents, Adela Cortina, Daniel Innerarity, Michael Sandel, en Estats Units és un dels pocs que ha teoritzat sobre aquest tema, diguem-ne, no? Edgar Morin, o sigui, tenim una reflexió de caràcter ètic. I aquí, en el fons, el que hi ha, i amb això acabo, és si realment com regulem de que la intel·ligència generativa, i jo voldria afegir, i la regenerativa, perquè aquí cada dia té més paper la regenerativa, diguem-ne, no? O sigui, acabo, com, diguem-ne, controla el tema, diguem-ne, de la possible coerció o limitació de la llibertat i de la creativitat individual. Aquests són els problemes que hem de tractar de vigilar. Gràcies.
Vinga, rèpliques o acords
No,
amb el
jo amb
senyor.
això que estic molt d'acord, amb el que diu el Ramon i l'Héctor i subscriuria quasi tot el que han dit. El que sí que crec que està bé, em sembla que era el Ramon que ho apuntava al final, no? El que sí que crec que està bé és que dona un missatge determinat, i ara també a l'Héctor, no? Que apuntava els temes d'ètica, etcètera, etcètera, no? O sigui, aquesta regulació, més enllà del sistema i de que segurament anirà tard sempre, no? I anirà a remolc de la realitat i de la innovació. Però sí que dona un missatge que crec que és, bueno, i segurament coincideix amb els valors europeus, no? Que dona un missatge de dir, escolta, la intel·ligència artificial és important, és un canvi de tal, però escolta, ha d'estar en un marc determinat, ha d'estar sota unes regles determinades, ha de tindre uns valors determinats, ha de tindre una ètica, ha de respectar una sèrie d'elements. Crec que és un missatge que potser no està del tot ben fet en el marc regulatori que s'ha fet i com s'ha desenvolupat, però sí que és un missatge que tant les empreses com els clients, com els consumidors, etcètera, etcètera, crec que veuen amb bons ulls. Crec que també és veritat que estem en un món hipercanviant i bastant incert, però és veritat també que hi ha una certa tendència, almenys en algun camp del mercat, de valorar, no?, aquests valors positius, aquesta ètica, etcètera, etcètera, i del propòsit de les empreses, no?, tant pels treballadors, per les empreses, com pels que consumeixen, no? I crec que Europa el que ha fet és llançar aquest missatge i algunes empreses, més enllà de les sancions i de la regulació, és tenir el missatge, tenir el valor i pensar en això. Jo crec que per aquest cantó és positiu i obre un espai diferent de mercat i de competitivitat en el mercat, no?
Bueno, competitivitat, evidentment, sí, jo també estic d'acord, encara que aquí no vull opinar, a més estic moderat, que s'ha de regular, però també és allò de adiós rogando con el mazo dando, vull dir, també hem de fer alguna cosa aquí, no?, a Europa, per ser competitius,
Sí.
tenim mitjans propis des de hard fins al soft. I com
Sí,
està
però
fet
això,
el...
més enllà del marc regulatori, que també, i que és una restricció i és de cas que ens pot aportar uns costos, Jo crec que depèn molt de la... Bueno, i crec que la Unió Europea ara és força conscient, no?, d'aquesta necessitat d'inversió, de sobirania tecnològica, etcètera, etcètera, que ho havíem deixat en mans dels asiàtics o dels americans, no?, i que ara, o sigui, més enllà del que dèiem del marc, necessita una inversió molt forta i una aposta molt forta per desenvolupar tecnologia pròpia, igual que passa que estem fent amb els xips, no?, i que el BCC doncs, està tenint l'oportunitat de fer un dels dissenys dels xips europeus de futur i en altres molts camps, com pot ser, podria ser un altre àmbit polèmic, com la defensa, etc etc. Jo crec que Europa ha de despertar, no?, d'aquesta dependència que ha tingut i ha de fer una aposta molt important i una inversió molt important en aquesta sobirania tecnològica global.
Sí, el que no sé, com és, però bueno, segur que vosaltres sí sabeu. Clar, la diferència dels Estats Units o de Xina és que allà parlen anglès o parlen xinès. Aquí tenim 20 i pico llengües, 20 i pico idiosincràsies, 20 i pico tipus d'interès. Clar, coordinar tot això és el que és difícil, no sé.
Tomàs, sí, però abans de aprofundir el tema de la coordinació, jo volia dos petitíssims, no se sent?
Sí.
Dos petitíssimes observacions. Bueno, tres. Una és el tema de la manca absoluta de pedagogia. El que acaba de dir Ramon és clar i el que acaba de dir Jordi és clar. Hi ha una manca de pedagogia, s'ha d'explicar molt més. Això és el primer tema. Segon tema que s'ha de tenir molt present és aquesta disfunció, diguem-ne, tecnològica i com arribar a tot arreu. O sigui, la Unió Europea és absolutament reactiva en tots els temes. No és mai proactiva, sempre reactiva. Però també el govern espanyol, o sigui, perdoneu que sigui un petit exordi, el problema de l'habitatge no ve d'avui, ara tothom regulant i veiem i posar diners, i el PP i el PSOE han governat molts anys en aquest país, podien haver fet alguna de les idees abans, no sé si m'enteneu, sí, sempre estem en posicions reactives.
Absolutament.
És clar, com va reactivament, pues fan i entonces venga a donar el regle. I tercer tema, un exemple molt concret, els xinesos ja van tenir una terrible topada amb el reconeixement facial. Recordeu això. Per tant, s'ha de tenir molt de cura amb aquestes coses. Per això jo diria que és molt important, sobretot, començar a veure primer la dimensió, perquè, a part, fiquem en el mateix sac el tema de les dades de la intel·ligència artificial de la salut o de la medicina i de la recerca amb la generació de textos que toca el tema, diguem-ne, dels drets d'autor i com aquests tios xuclen, no?, quan li preguntes al xat que té una notícia sense pedir ni demanar permís a ningú de captura d'informació a tot arreu. O sigui, hi ha moltes coses, que la generació a través del Python i d'altres programes de rutines de programació. O sigui, aquí, venga, vamos a regularlo todo, a ver què passa, diguem-ne, no? I a vegades s'hauria de matitzar i veure qual és un marc com més global que permeti justament controlar que no hi hagi abusos, que se respecti la diversitat, que se respecti la traçabilitat, etcètera, etcètera. Això està establert en els riscos, però els riscos són tan genèrics, els quatre riscos, no sé si després algú de nosaltres el pot enumerar pels oients, diguem-ne, no? Però és tan genèric tot que tampoc serveix per molt, diguem-ne, no?
Doncs aprovecho que el Pisuerga passa per Valladolid. Has parlat del problema que van tenir els xinesos amb el reconeixement facial i això i de la descripció, de la enumeració de riscos que té l'acta europea, que és llei que aplica, això és important. Doncs el que té molt bo l'acta europea és que és molt acadèmica, molt ben descriptiva i estructura molt bé els riscos i els enumero molt ràpid per si algú no els tenia present. Hi ha riscos inacceptables que són bàsicament el tractament online de dades biomètriques. O sigui, pots entrar o no pots entrar o pots fer o no fer o el que sigui en funció de la teva cara, no? Això, el social scoring, el estructurar o el classificar persones en funció de dades biomètriques i prendre decisions online. Això són riscos inacceptables i estan prohibits. Després hi ha riscos alts. Els riscos alts és tot que són els importants, de fet. És tot el que afecta als sistemes importants, que són els de salut, justícia, reclutament, educació, infraestructures crítiques, aigua, gas, electricitat, etc., transports, hospitals. I això és quan hi hagi sistemes d'intel·ligència artificial que gestionin aquest tipus de sistemes o aquest tipus d'activitats, això té uns impactes importants i té uns requeriments importants. Després ve la intel·ligència artificial generativa. I aquesta intel·ligència artificial generativa l'únic que es diu és que sigui transparent, excepte que tingui més de 10 a la 25 flops. Llavors ja serà més complicada. I després hi ha coses petitetes que són els riscos limitats i els riscos mínims, que són categories que només demanen transparència i que són sistemes que, per exemple, de generar imatges, però també intel·ligència artificial generativa, o, per exemple, sistemes de per jocs o per filtres d'spam que existeixen fa molts anys i que són intel·ligència artificial i que, simplement dir-ho que aquest filtre d'spam és per intel·ligència artificial n'hi ha prou. Aquesta classificació és molt bona, aquesta classificació és molt bona. I permeteu-me un apunt més. Els riscos d'aquests inacceptables, que diu que no pot haver sistemes d'intel·ligència artificial que que apliquin en riscos inacceptables, té excepcions. Adivineu quines són les excepcions. Policia, seguretat i militar. O sigui, sempre els governs es reserven una base. I justament això té molt lliga amb 800.000 milions d'euros de nou pressupost, no és pressupost exactament, però nou proposta de despesa militar, reactivament, com deia l'Héctor, reactivament, perquè el món no es canvia.
Jo tinc que regular el programa, ja sabeu, que és una altra regulació. Ens queden 3 minuts, doncs aprofitem per fer una mena de resum o de conclusions.
Bueno, jo diria una mica en la línia de les coses que hem parlat. Regulació sí, segurament no s'ha fet de la manera més correcta, el que ho assenyalava el Ramon a l'inici, potser és massa ex ante, no ex post, però com a mínim jo per mi em quedo amb el missatge i amb el valor que hi ha darrere i que pot impregnar les empreses europees. I l'altre missatge per mi, necessitem més capacitat d'inversió i sobirania tecnològica per poder ser competitius en aquest món tan complicat que tenim al davant.
Sobirania tecnològica, m'agrada. Vinga, Héctor.
A veure, jo, la frase molt maca catalana, atent i emetent, diem-ne, no? Atent i emetent, no? Aquest és el tema que està molt, molt curiosos. I per últim, molta més, com sea, lo que ha dit, estic d'acord amb el que ha dit el Jordi, pedagogia i ètica. Explicar molt bé, realment difondre molt bé, i ètica, diguem-ne, no? Intentar també una reflexió en aquesta pedagogia sobre cap a on va el tema i que pot ajudar-nos, però emetent, diguem-ne, no? Estar molt atent i estar molt preveient què pot passar.
Jo no, Ramon, puc, tu de fet
no puc més que afegir-me, sobirania tecnològica, regulació, intenta ser menys reactius en la regulació, i pedagogia, ètica i criteri i educació.
Bé, doncs jo regulant, encara em queda un minut i mira, Jordi, ja que tu has començat...
Som ràpids, eh?
Et deixo tancar, Jordi, vinga, fes ja la cruenda. Doncs
va. Jo ho resumiria així, no? Sobirania tecnològica, ètica, regulació sí, i atents i emetents. No? I així resumeixo tot el que hem dit. Ostres.
Això és el resum del resum, molt ben fet, Jordi. Gràcies.
Gràcies.
Vinga, és Tomàs, com no ens has de portar plegats perquè tots diem sintèticament, diem, tots anem a la...
Ok, vinga, fins la propera. Gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies, Tomàs.
Passeu un bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I fins aquí el programa d'avui. Hem analitzat els reptes i oportunitats de la regulació de la intel·ligència artificial a Europa, debatent si ens protegeix o si pot frenar la innovació. Els nostres convidats, en Jordi Marín, Ramon Palacio i Héctor Sankowski, ens han aportat una visió clara sobre els riscos, els costos i els beneficis d'una intel·ligència artificial regulada, així com la importància d'una sobirania tecnològica que permeti a Europa no quedar enrere en la cursa digital. El debat sobre la intel·ligència artificial continua evolucionant i amb ell els desafiaments que planteja en termes de seguretat, ètica i competitivitat. Regulació, sí, però com i quan? Aquesta és la gran qüestió. Gràcies per acompanyar-vos una vegada més al Món és Digital i us recordem que ens trobarem aquí de nou la propera setmana al Món és Digital.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.